solo quiero ilusionar, yo quiero ganar. Exige de ciencia, exige de método, porque si no repetiremos la historia. Intentemos hacer algo diferente. ¿Yo qué quiero? Ganar provincia a provincia, escaños a Vox.
Gabriel Rufián ha exposat aquest vespre a Madrid les seves idees per aglutinar les esquerres en un front comú davant l'extrema dreta.
¿Qué sentido tiene 14 izquierdas en el mismo territorio compitiendo por migajas? ¿Quién va a dar el paso a renunciar? Porque va de eso, ¿eh?
El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats ha aconseguit els darrers dies i fins aquesta nit ser el centre d'un dels debats polítics de l'esquerra. Però el que es proposa de moment queda molt lluny. Ni la direcció del seu partit, d'Esquerra, no hi ha assistit, i això que Junqueras era a Madrid. Tampoc hi havia en aquest acte les primeres espases de sumar, ni de Bildu o el BNG. Qui l'ha acompanyat és el líder de Más Madrid, Emilio Delgado. Pel que fa a Esquerra Republicana i als comuns, explicarem també els moviments que ja està veient aquestes últimes hores perquè s'avinguin a negociar els pressupostos.
Catalunya nit.
I en aquest Catalunya nit us parlarem de dues innovacions, una d'aquelles que il·lusiona i una altra de les que, com a mínim, ens posa en alerta. En aquesta segona categoria hi trobem la intel·ligència artificial. S'està fent a Nova Delhi la cimera anual mundial sobre IA. I hem escoltat coses com que arribarà a un punt d'inflexió ja aquest any 2026 amb el desplegament massiu d'agents autònoms, és a dir, amb aparells que poden fer tota la feina que faria una persona. I atenció, perquè ens diuen també des de Nova Delhi que en 5 anys ja podria igualar o superar la capacitat intel·lectual humana.
Crec que som en un moment llindar en què la intel·ligència artificial general és a l'horitzó, potser en els pròxims 5 o 8 anys. Aquesta cimera arriba en un moment crític en què comencem a veure sistemes d'IA més autònoms.
Són afirmacions, per tant, molt fortes que necessiten context i el posarem en directe amb l'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert. Però prometia també parlar d'innovacions esperançadores. Doncs bé, investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya han desenvolupat un material derivat de la closca de les gambes que podria substituir el plàstic.
Lo que obtenemos es un material biointegrado que no solo resiste la hidratación, sino que, de hecho, se vuelve hasta un 50% más fuerte después de la inmersión en agua, muy por encima de los valores de los plásticos comunes.
La ruta Gaudí inclou a partir d'ara un nou punt amb totes les de la llei. La investigació encarregada pel govern certifica que el xalet de Catllaràs, a la Pobla de Lillet, al Berguedà, és obra d'Antoni Gaudí.
Ha sigut una manera també de fer justícia, perquè per nosaltres, doncs, la nostra memòria i sempre s'ha transmès de pares a fills, que Gaudí, doncs, va ser l'autor tant del xalet del Catllaràs com dels Jardins Artigues.
Ell el que va fer és que la volta aguantés els dos pisos. És un procediment que només feia Gaudí.
I un dels grups amb una història més potent al darrere, grup en actiu, però que portava en silenci uns quants anys, ha sorprès avui amb noves cançons.
There's no start to this story and I can see no end. Two young men hearing voices whisper in the wind. I woke up made of marble, a shepherd boy in shock. Michelangelo released me from a single block. I'm David the Giant
Killer. U2 ha publicat 6 temes de Days of Ash, Dies de Cendra. Les lletres tenen molt contingut polític i inclou també una col·laboració amb Ed Sheeran. L'escoltarem amb el nostre especialista musical, el Marc Güell.
The tears of things rising like a flood.
I de nou us haurem d'estar també molt pendents del vent de cara a demà. Els camions de gran tonatge tindran prohibit circular per l'AP7 entre Cambrils i Amposta entre les 7 del matí i les 7 de la tarda. En alguns punts de Catalunya, al sud i al Pirineu, pot bufar a més de 100 km per hora. Ens ho explicarà la Gemma Puig.
Let my fingers form you, be fashioned by my touch.
be open to be broken.
Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna. River, sea and mountain, desert, dust and snow. Everybody is my people, let my people go.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Després de parlar-ne molts dies, avui, davant de 400 persones i en una sala de concerts, Gabriel Rufián ha desgranat el seu pla per articular un front d'esquerres per a les eleccions espanyoles i per als peus, o intentar-ho, a l'extrema dreta. El portaveu d'Esquerra al Congrés ha demanat eficiència, generositat i renúncies als partits d'Esquerra, i això es tradueix en pactar un programa comú i que només es presenti una candidatura d'esquerres a cada província per evitar la competència. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Hi havia molta expectació, feia dies que se n'anava parlant. Què ha acabat proposant finalment avui aquest vespre Rufián?
Sí, hi havia moltíssima expectació i la conclusió és que Rufián dona per fet que una llista unitària és impossible, no l'avala ni la direcció del seu partit ni tampoc la resta de formacions d'esquerres a qui apela. Per tant, avui ha aterrat el seu pla en aquesta proposta.
Yo lo que propongo es 3-4 puntos programáticos en común de las izquierdas que después se presenten con ciencia y con orden provincia a provincia. Y es más, grupo interparlamentario coordinado común. Tenemos mucho más que nos une que lo que nos separa.
És a dir, en resum, aposta per un acord entre els partits d'esquerres perquè a cada circumscripció electoral només es presenti la força d'esquerres que té més opcions de guanyar, a part de pactar un programa comú de mínims. És un acord necessari, deia Rufián, per evitar que l'extrema dreta arrasi.
¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas, representando lo mismo, nos presentemos en el mismo sitio? Y esto ya sé que es antiaparato, pero es que yo creo que si no, nos van a fusilar políticamente por separado.
És antiaparell, deia Rufián, i és que a Catalunya Esquerra competeix amb els comuns i la proposta que fa Rufián obre ara un debat espinós, però en aquest acte que ha fet al costat del dirigent de Més Madrid, Emilio Delgado, Rufián ha demanat valentia a l'esquerra i s'ha defensat també dels que l'han criticat per intentar l'unió de les esquerres.
Y en Cataluña igual se dice que yo soy un traidor. Me da igual, estoy en quinto de traiduría, dijéramos, de traición. O sea, no, para hacer esto se necesita orden y no mirarnos al ombligo.
Responia així també les crítiques que li venen des de les seves pròpies files per haver fet, Manel, aquest pas.
De fet, les absències a l'acte són significatives. És un d'aquells dies en què és tan important qui hi ha assistit com qui no, tot i que assistir-hi no voldria dir necessàriament donar-li suport, però seria més o menys indicatiu. Per tant, qui ha fet costat a Rufián i qui no hi ha anat avui?
Exacte, perquè molts hi han anat a escoltar d'entrada, però sí que no hi han anat ni Bildu ni el BNG, que són els partits que d'entrada doncs Rufián apel·lava i amb qui té més simpatia. Tampoc hi ha anat ningú, i això és el més rellevant, de la direcció d'Esquerra Republicana, tot i que avui Oriol Junqueras és a Madrid per agenda i Rufián li ha convidat expressament aquest matí. Finalment, però Junqueras no ha aparegut a l'acte. Només hi han anat dues diputades dels 7 diputats que té Esquerra al Congrés, que li han fet costat, i també hi han anat dirigents de l'Espai de Sumar, de Més Madrid, de Compromís o dels Comuns, però cap ministre d'aquest espai ha anat a l'acte, ni Yolanda Díaz ni Mònica García, tampoc hi ha anat ningú del PSOE.
I suposo que això vol dir que a les files d'Esquerra Republicana hi pot haver malestar amb aquest moviment que ha fet Rufián. Com hi han reaccionat?
Si fa dies que expliquem que hi ha malestar a la direcció d'Esquerra pel moviment de Rufián, i el que ens diuen a aquesta hora fons d'Esquerra és que Rufián s'apliqui ell mateix l'ordre i la ciència que demanava a les esquerres en aquest acte d'avui. Entenen que amb el gest desafia encara més la direcció del partit i es pregunten si el que proposa vol dir que unes eleccions espanyoles Esquerra només es presenti a Girona i a Lleida i cedeixi els comuns, per exemple, a Barcelona i Tarragona. Aquesta és la primera reacció que tenim ara mateix, una reacció en calent. És la pregunta que es fan alguns representants d'Esquerra Republicana, que entenen que tot plegat és una operació de Rufián per reivindicar-se davant la direcció del seu propi partit i per fer-se fort i imprescindible. Això és el que diuen els que discrepen, però sí que hi ha altres veus dins del partit que veuen imprescindible, que veuen necessari obrir el debat i que creuen que s'ha d'explorar la proposta que feia aquest vespre Gabriel Rufián.
Doncs ja ha arribat el dia, ja ho ha exposat, veurem a partir d'ara què és el que passa, tant a Rufián dintre d'Esquerra com aquesta possible aglutinació de forces d'Esquerra per intentar fer front a l'extrema dreta. Paula Brujats, des de Madrid, en directe. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
Una abraçada. Bona nit.
I aquí a Catalunya, el govern de Salvador Illa accelera les negociacions per aconseguir pressupostos. L'executiu català ha desencallat acords amb els seus socis d'investidura perquè s'avinguin a pactar els comptes. D'una banda, tal com avançàvem a Catalunya Ràdio, el govern espanyol ha accedit a les exigències d'Esquerra i ha donat llum verda a la creació d'un consorci que fiscalitzi les inversions de l'Estat espanyol a Catalunya. Cristian Roldán, bona nit.
Bona nit.
Què suposa la creació d'aquest organisme?
Aquest ens, format per representants de l'Estat i la Generalitat, ha de vetllar principalment perquè es compleixin les inversions a Catalunya recollides als pressupostos de l'Estat. D'aquesta manera, podem dir, s'acabaria amb un dels problemes que s'arrosseguen des de fa molts anys en matèria d'infraestructures. Bàsicament, que moltes inversions que estan pressupostades a Madrid no s'acaben executant a Catalunya. De tota manera, aquesta no és l'única condició que demanen els republicans per asseure's a negociar aquests pressupostos. Avui mateix, la seva portaveu al Parlament, Esther Capella, reclamava a Salvador Illa que pressioni el PSOE perquè Catalunya pugui recaptar tot l'IRPF. Són declaracions a TV3.
Esperem tant del president de la Generalitat, doncs, que apreti, si se'm permet l'expressió, els seus cosins germans de Madrid, que facin un pas en ferm amb la voluntat clara de que efectivament passarà allò que es va acordar.
Doncs tenim per una banda aquestes negociacions amb Esquerra, però això és un triangle, eh? L'altra banda de la taula també tenim els comuns. Amb ells què s'ha acordat, Cristian?
Doncs s'han tancat dues carpetes importants. La darrera, que hem conegut fa tan sols uns minuts, de fet l'ha avançat al periòdic, ho ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, recull que el traspàs de Rodalies s'accelera. La Generalitat, a través de l'empresa mixta Rodalies de Catalunya, assumirà el traspàs de l'R1, tal com ja estava previst per aquest any, i també iniciarà el procés per fer-se càrrec de l'R3, l'R2 Sud, l'R4 Nord i l'R16. El traspàs d'aquestes línies ja estava previst, però per d'aquí 2 anys com a mínim. De fet, si recordes, Manel, a l'entrevista que vam oferir ahir a 3cat Info i Catalunya Ràdio, el president Illa ja deixava caure que la intenció era accelerar aquest traspàs de Rodalies.
El que farem és accelerar aquestes mesures. Primer, les inversions que s'estan fent en les vies, en l'estructura viària. Segon, amb el material rodant que ja s'ha comprat i que en condicions de seguretat s'ha de posar en funcionament. I tercer, accelerar el desplegament de rodavies.cat.
Ja ho deia el president. A més, paral·lelament, avui l'executiu d'Illa i els comuns també han acordat una partida extraordinària de 100 milions d'euros per ajudes al lloguer. Això permetrà incrementar de 25.000 a 36.000 euros el llindar d'ingressos anuals màxims per accedir-hi i es calcula que beneficiarà prop de 50.000 famílies més. Recapitulant totes aquestes coses que us estàvem explicant, amb totes aquestes mesures de mobilitat i habitatge que hi ha sobre la taula, podríem dir que apunta que el govern d'Illa és possible que desencalli les negociacions de pressupostos ben aviat.
Gràcies, Cristian.
A tu.
Catalunya nit.
Un minut i arribarem a 11:15 i ho farem parlant d'educació perquè el departament proposa pujar uns 100 euros més al mes, el sou dels mestres i professors, com a mesura per apaivagar les seves reivindicacions. Es tracta d'un augment del complement específic salarial que suposaria una pujada progressiva d'un 15% fins al 2029. D'aquí 3 anys, doncs, passarien a cobrar uns 1.500 euros més a l'any. La mesura està condicionada a l'aprovació d'uns nous pressupostos implica a la vegada que els docents assumeixin noves tasques en l'escola inclusiva i l'orientació de l'alumnat, unes tasques que, de fet, ja fan. El sindicat majoritari, l'USTEC, considera que la proposta és insuficient. Maria Costa.
La mesura afectarà 97.000 docents i modificarà el complement específic salarial que no es tocava des del 2001. Des d'aquest any fins al 2029 s'incrementarà de manera gradual en un 3,75% cada any i s'arribarà a la pràctica d'aquí 4 anys, com dèiem, a un augment d'un total de 100 euros al mes. La proposta tindrà un cost de 300 milions d'euros i aquí caldria sumar-hi també l'increment d'un 11% del sou base que es va acordar a nivell estatal per als funcionaris. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, defensava així l'augment.
Tenint en compte quines són els sous i salaris del conjunt del professorat a nivell estatal, ens permetria situar els docents no en la franja baixa retributiva. Els docents catalans passarien, doncs, a estar a la franja mitjana i fins i tot a la franja mitjana alta, en aquest cas pel que fa referència a les retribucions tant dels professors de primària com els de secundària.
La proposta també inclou una modificació de les ràtios a primària. Suposaria passar dels 24 alumnes actuals per classe a 20 i a secundària la reducció seria només de 28 alumnes a 27 alumnes. Tot això de forma progressiva fins al 2029. Pel sindicat USTEC, la mesura diu que són engrunes, diu que no acceptaran cap proposta inferior a l'acord que els Mossos van firmar, recordem, aquesta setmana amb el govern. Ho ha dit la seva portaveu Iolanda Segura al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
No estem en contra que els Mossos d'Esquadra hagin pogut arribar a un acord que millori les seves condicions. Felicitats pels Mossos i ens n'alegrem per ells. Però, home, comparativament parlant, amb ells els hi ofereixen 4.000 euros anuals i a nosaltres 1.500, no acceptarem menys. Com a mínim, la proposta hauria de ser igual o fins i tot millor, perquè tenint en compte que nosaltres portem doncs, aquest viatge des de fa molts anys.
Tot plegat ho debatran, Manel, demà a partir de les 10 del matí, que és quan començarà aquesta mesa sectorial.
Doncs demà explicarem com ha anat. Gràcies, Maria. I un altre dels sectors que està en peu de guerra amb el govern de la Generalitat són els metges. Fa mesos que convoquen jornades de vaga per demanar millores laborals i salarials. Aquesta setmana el Departament de Salut ha plantejat una possible millora per reduir els temps de les baixes mèdiques, molt polèmica, que consisteix a incentivar els CAPs que escurcin la durada de les baixes accelerant les proves diagnòstiques i avui ha valorat la proposta la ministra de Sanitat, Oriol Pujadó.
Sí, ho ha fet en una entrevista a Catalunya Ràdio. Al matí de Catalunya Ràdio, Mònica García ha plantejat els seus dubtes sobre l'eficàcia que pot tenir aquesta proposta. La ministra assegura que tot el que sigui escurçat temps d'espera o diagnòstics per als pacients és positiu. Ara bé, ho desvincula de qualsevol complement salarial. N'ha parlat, com dèiem, al matí de Catalunya Ràdio.
En esos incentivos habrá que ver cómo se incentiva, porque la lista de espera no se baja incentivando, la lista de espera se baja poniendo más cartera de servicios, haciendo más pruebas diagnósticas, reduciendo o ampliando las horas de quirófano.
La ministra també ha parlat de la vaga dels metges. Se'n reitera que l'Estatut Marc, que van aprovar amb diversos sindicats, millora i molt les condicions laborals del col·lectiu. Per això, diu, no entén que la majoria dels sindicats mèdics no s'hagin adherit a aquesta llei que prohibeix, segons ella, les guàrdies de 24 hores.
I pel que fa a l'incendi de Manlleu, avui hem sabut que els 5 menors morts van quedar inconscients pel fum abans de morir. Aquesta és la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos. La investigació apunta a una mort accidental dels joves després que escalés foc a un matalàs que hi havia a l'espai on eren i que la zona s'omplís de fum. L'Ajuntament s'ha reunit amb els veïns del bloc per plantejar mesures de seguretat a l'edifici, mentre les famílies de les víctimes preparen una cerimònia de comiat per als joves. Anem cap a Manlleu. Nàtia Adell.
Ha estat un mal inici del Ramadà. En declaracions a aquesta emissora, el Saïd, el secretari de la comunitat musulmana a Manlleu, avançava quina és la intenció de les famílies de les víctimes.
Repatriar els cossos al seu país d'origen, en aquest cas a Marroc. No sé si totes les famílies tenen aquest desig, però sí que em consta que en general tots els volen repatriar. I bé, això ha sigut un gerro d'aigua freda que ens ha golpejat de manera molt, molt forta.
El traster sinistrat feia temps que es feia servir com a local social amb els amics. Ho explicava el Jawad, que coneix alguns dels nois.
De petit no podia tenir un local, però tenia una cabanya. En aquest cas, ells han tingut un traster on han pogut seure i, de fet, jo estava ahir a l'Ajuntament en el minut de silenci vaig trobar-me amb alumnes seus, marroquins de Senegal, catalans, nois, noies, i m'han dit que ells una hora abans, un dia abans, hi estaven en aquell local.
I ha afegit aquest comentari.
L'havien enviat a comprar pa, però segurament haurà fet el bon a veure els amics, i el pa mai ha arribat. A vegades ho veiem molt a les pel·lícules, doncs en aquest cas ha passat de veritat. I fotuts.
Als instituts on estudiaven els joves hi ha hagut mostres de condol a porta tancada. S'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un text en memòria dels seus companys. Això mentre reben suport psicològic. L'autòpsia, estem pendents de conèixer els resultats, ha de determinar si els nois van morir intoxicats per inhalació de fum, com se sospita. La investigació dels Mossos d'Esquadra, mentrestant, avança.
Doncs sobre aquesta tragèdia de Manlleu hi posem ara la mirada de l'escriptor i periodista Jordi Amat.
Un es deia Mustafà, dos Mohamed, un altre Amin i l'altre Adam. Ells són els cinc nois catalans d'origen marroquí que van morir a Manlleu. No dic res que no sapiguem tots amb tristesa. Va passar un traster petit, que era el terrat d'un edifici mig abandonat on hi havia gent que ocupava els pisos. N'hi havia diversos de trasters en aquell terrat, moltes portes i habitacions petites que van crear una mena de laberint del que no van poder escapar. Un horror. S'haurà d'anar molt amb compte, però molt, amb com expliquem la informació d'aquest succés tràgic. Perquè Manlleu, on Aliança Catalana hi va obrir el seu segon local, després del de Ripoll, abans del de Barcelona, és un lloc on hi ha problemes, i són problemes que s'han d'abordar des del sector públic perquè no es converteixin en un polvorí. S'ha d'anar molt de compte perquè la demagògia sense pietat pot ser horrible en aquest moment. Per evitar-ho d'entrada, jo he pensat que el meu fill té l'edat dels més petits, dels nois que han mort. Què li agradava? Ha explicat la seva mare. La resposta és simple. Li agradava el mateix que el meu. Jugar a la consola, passar la tarda, si pot, apretant els botons del teclat d'una PlayStation. No volia res més. Vol el que volen tots. Eren nens i nois que es trobaven amb els amics, que feien i fan els nois de la seva edat, però que viuen, i no ho oblidem, en unes condicions que no voldríem pels nostres ni per nosaltres. I aquest, els nostres i els nosaltres, em sembla que és el que hem d'explicar de la millor manera que siguem capaços, perquè no som diferents. Ells també són nosaltres, som el present i són el nostre futur.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Set minuts i mig i arribarem a 11:15. Investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya han desenvolupat un material derivat de la closca de les gambes que podria substituir el plàstic. Cèlia Forment.
És resistent a l'aigua i quan hi entra en contacte guanya solidesa. A més, aquest nou producte és biodegradable i, per tant, no genera residus. El material s'obté afegint níquel al quitosan, que és la segona molècula orgànica més abundant a la Terra. Es troba també en insectes i fongs. Ho explica Javier Fernández, que ha liderat l'estudi publicat a Nature Communications.
Lo que obtenemos es un material biointegrado que no solo resiste la hidratación, sino que, de hecho, se vuelve hasta un 50% más fuerte después de la inmersión en agua, muy por encima de los valores de los plásticos comunes.
Per això, el nou material podria tenir múltiples aplicacions.
Las primeras aplicaciones pueden aparecer en agricultura, material de pesca o en embalaje, donde se necesitan urgentemente materiales biodegradables y resistentes al agua.
Segons els investigadors, el nou material també es podria fer servir, per exemple, en gots, ampolles o làmines de grans dimensions per la seva alta resistència.
Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlem d'una polèmica sobre l'estació de la Sagrera. De seguida ho expliquem bé.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Atrevida, trencadora, única. Joel Joan protagonitza Bània, una proesa interpretativa dirigida per Nelson Valente. Quatre úniques setmanes, Bània al Teatre Romea. No t'ho pots perdre, és ara o mai. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es.
Sin prensa independiente no podran resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Aquesta gent que veu castellanismes per tot arreu...
Sí, frenem una mica.
Sí. Què heu dinat avui? Tu no ho dius, això?
I sí, clar.
Doncs ja està, no parlem més.
Si ho diu en Peyu és correcte.
No, que hi ha molta gent que em critica, també, que es veu que parlo tan malament.
Ah, sí?
Sí. Perquè dic casta, a vegades...
Jo també, des de luego.
Sí. Noi, què vols fer-hi, tu?
I, sin embargo,
també...
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
L'expresidenta d'Adif i exsecretària d'Estat de Transports, Isabel Pardo de Vera, acusa l'empresa Barcelona Sagrera Alta Velocitat d'estar endarrerint les obres de l'estació. Han estat unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio que el president de l'empresa ens ha desmentit contundentment. Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit.
Què ha dit d'entrada exactament Pardo de Vera?
Doncs, parlant de la situació de caos a la xarxa ferroviària de Catalunya, ha assegurat que és fruit d'una pèssima gestió i de falta de coordinació entre totes les administracions, i ha posat l'exemple concret de l'estació de la Sagrera.
Hemos hecho un esfuerzo urgente con la Sagrera, que toda la estructura está acabada, y dónde está el proyecto de la estación, que corresponde a una sociedad llamada Barcelona Sagrera Alta Velocidad, que es la sociedad que más gastos tiene por el personal que haya metido y que corresponde a la Generalitat, al Ayuntamiento y al propio Adif. Por lo tanto, esta grandiosa obra, una de las más grandes que hay en Europa, no podrá ser puesta en servicio hasta dentro de 4 o 5 años.
Doncs això que es preguntava a Pardo de Vera, li hem traslladat la pregunta al responsable d'aquesta entitat, de Barcelona Sagrera Alta Velocitat. Què diu?
Sí, en concret el director general de l'empresa, Joan Balta, que ha desmentit totes i cada una d'aquestes afirmacions que acabem d'escoltar. En primer lloc, que les obres de l'estructura que ha de fer Adif estiguin enllestides.
Actualment l'estació de la Sagrera, per part de l'Adif, s'està construint tot el que és l'estructura de formigó. Fa anys que hi treballen, és una estructura, diguem-ne, de columnes, jàsseres i forjats, i està previst que aquesta obra duri encara tot el que queda d'aquest any i possiblement arribi a trepitjar alguns dels primers mesos de l'any que ve, de l'any 2027.
En segon lloc, però segurament el més important, pel que deia Pardo de Vera, assegura Joan Baltà que el projecte de l'estació ja està fet.
Aquest projecte ha estat fet per part de Barcelona Sagrera Alta Velocitat. S'ha fet durant aquests últims anys, fins i tot en els que ella era la presidenta de la societat. S'ha entregat a l'Adif, està entregat. L'Adif en aquests moments n'està tramitant l'aprovació tècnica i econòmica per posar-ne les obres a licitació i contractar-les també al llarg d'aquest any.
I en tercer lloc, Manel, creu que Pardo de Vera parla des del ressentiment i també quan assegura que Barcelona Sagrera Alta Velocitat està sobredimensionada.
Només li diré una cosa, l'Adif té 14.000 treballadors, Barcelona Sagrera en té 15 de treballadors, comptant ni a mi que sóc el director general, és a dir, 15 persones. Si d'això se'n diu sobredimensionar per tota la feina que s'està fent, en fi, és una valoració que em sembla sobiranament injusta, diguem-ne. Ha donat la imatge, i així ho he sentit, quasi bé que estem allà, diguem-ne, de panxa al sol, de vacances tot l'any.
Doncs aquesta és la picabaralla, però en qualsevol cas, quines són les causes del retard de les obres? Perquè n'hi ha, i sobretot, no sé si se sap quan estaran acabades.
Doncs a veure, parlem del retard. Segons Baltà, el gestor de les infraestructures ferroviàries en té bastanta responsabilitat en que tot hagi anat força tard.
L'ADIF va tenir les obres aturades durant 4 anys, entre el 2014 i el 2018, diguem-ne, i això sí que ha introduït retards, però la redacció del projecte de cap de les maneres.
L'altra qüestió que plantejava sobre quan s'acabaran les obres. Doncs mira, com a mínim estem parlant de l'any 2031.
A finals d'aquest any es contractaran unes obres que surten amb un pla d'obra de 5 anys i 3 mesos. Faci la suma i veurà, diguem, on anem a parar. Segurament tants ens situem entre l'any 31-32, com a mínim.
Per tant, paciència. Gràcies, Rafael.
Bona nit.
I parlant de paciència, doncs continuem parlant de mobilitat i de Renfe i Adif, perquè el govern veu impossible prescindir d'aquestes dues companyies a Rodalies. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el seu equip han comparegut al Parlament per explicar la crisi ferroviària. A més de la desinversió, han trobat a faltar més exigència de les administracions, també d'anteriors governs de la Generalitat. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
El govern manté que, ara per ara, s'ha de mantenir com a operadora Renfe.
Mira, les explicacions les ha donat el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, que ha dit a la Cambra Catalana que no hi ha solucions màgiques.
Que Renfe se'n vagi i el substituïm per una altra empresa. Això és una solució màgica impossible. Hi ha mil persones de conducció, personal de conducció, que ja els contractarem des de Catalunya. Vostès saben què vol dir això? I on els formarem? Amb la Renfe. Si no hi ha Renfe, qui els formarà?
I la consellera Paneque també ha relacionat la situació de Rodalies amb una falta de supervisió des de l'any 2010, que és quan es van assumir les competències.
Han estat anys del que jo en diria una normalitat perversa, que ha estat producte també d'una desatenció sostinguda, d'una falta de renovació i d'una absència també de seguiment i d'exigència.
Aquestes paraules han molestat força l'oposició, li han retret aquest comentari i li han demanat que no faci d'escut del ministeri. Sentim Judit Toronjo, de Junts, i Lluís Allop, d'Esquerra.
Crec que avui fem un flac favor qüestionant altres governs de no haver-les exercit quan vostès han necessitat d'un secretari d'Estat per agafar les regnes.
Que no facin de parellams del govern del Madrid. I tenim clar que el govern de l'Estat no hi és. Després de moltíssims dies va arribar el secretari.
I a banda d'aquesta tibantó, la consellera ha insistit en un pacte de país per reconduir la situació.
Doncs parlaves de tibantó aquí al Parlament. Al Congrés hi ha hagut força crispació també en una sessió de control. El ministre Grande Marlaska ha estat al centre de les crítiques de la dreta de l'hemicicle per la dimissió del número 2 de la Policia Nacional. Ho explicàvem ahir, investigat per una agressió sexual a una subordinada. El Partit Popular ha exigit la dimissió i Marlaska ha insistit que desconeixia els fets i que només es plantejaria plegar si la víctima li diu directament que s'ha sentit desprotegida. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. Grande Marlaska diu que no en sabia res, que no ho va tapar, i acusa el Partit Popular de voler instrumentalitzar un episodi molt greu i amenaça de dur-los als tribunals per calúmnies.
Los hechos son de tal gravedad que evidentemente no voy a asumir calumnias de ese tipo.
I enmig de crits de dimissió dels populars i aplaudiments de la bancada socialista, els de Feijóo no han afluixat i han aprofitat la sessió de control al govern per pressionar Marlaska i exigir que plegui.
Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul.
Que el ministro lo ha estado tapando, así que también tiene que dimitir el ministro.
Señor Marlaska, ¿qué hace usted todavía ahí? Es devastador.
I Marlaska, visiblement molest, diu que només plegarà si la víctima li demana.
Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente jo sí que renunciaré i sí que dimitiré.
I des de l'Índia, Pedro Sánchez ha fet costat al seu ministre i insisteix que el govern espanyol ha actuat amb contundència i exigeix a Feijóo que faci el mateix amb l'alcalde de Móstoles, denunciat per una regidora i que encara està al càrrec.
I creo que el gobierno de España ha actuado con empatía, con coherencia y con contundencia. Y lo que le pedimos también al principal jefe de la oposición es que haga lo mismo en una determinada ciudad de la Comunidad de Madrid.
Interior ha obert una investigació interna per aclarir si la mà dreta del presumpte agressor, un comissari que ja ha estat apartat de les seves funcions, coneixia el suposat cas de violació. La víctima l'acusa de pressionar-la perquè no denunciés.
Catalunya nit. Malenquisa, no
все видно серце. Йому так хочеться служить.
Passen 5 minuts de 11:45. La tercera ronda de negociacions trilaterals entre Rússia, Ucraïna i els Estats Units s'ha acabat sense avenços substancials, però amb el compromís de tornar-se a trobar aviat. Moscou continua exigint que Ucraïna es retiri de la part del Donbass que Rússia no ha conquerit, i això encalla les converses. En tot cas, sí que s'ha de començar a dibuixar els mecanismes per verificar un alto el foc, això s'està fent, i quan s'hagi pactat i entri en vigor, saber com actuar. De moment encara són lluny d'aquesta possibilitat, però, i no s'alvira un final als gairebé 4 anys de guerra ininterrompuda. Rússia, conscient que aquest és l'hivern més cru des de l'inici de la invasió, ha atacat de forma sostinguda les infraestructures energètiques ucraïneses, i això fa que gran part de la població s'hagi d'empescar solucions per combatre el fred intens que assota el país. Connectem amb els enviats especials de Catalunya Ràdio Ucraïna, José Antonio Rodríguez i Vicent Mifsud. Bona nit.
Hola, bona nit.
Vicent, com superen el fred els ucraïnesos quan no funciona la calefacció ni l'electricitat?
Doncs en penúria afegida a temps de guerra. Arran dels bombardejos, barris sencers es van quedar sense calefacció fa 5 setmanes, on van ser els més terribles en els que Putin volia pressionar justament en aquestes negociacions, desmoralitzant a la població, i s'ha hagut de fer un pla d'emergències per ajudar a la gent que no podia calfar-se, ni tampoc, i això és molt important, cuinar-se un pla de calent amb desenes de refugis que s'han construït i també en repartiment d'aliments, com ens explicava l'Alexander, un responsable d'un d'aquests centres d'emergència vingut des d'una altra província, com han fet molts, per a donar suport a la capital, a la que han convertit també en un nou front de guerra per donar suport a la població civil.
Té, cafè, carregar aparells. Els que realment necessiten passar la nit poden fer-ho, perquè hi havia vegades que la gent deia que feia 2 graus a l'interior dels pisos. Tenim llits plegables i algunes persones hi van a passar la nit. Just ahir es va obrir la tenda d'UNICEF, un espai purament infantil per als que venen amb nens.
Justament en un altre refugi, a l'altra banda del barri, hem trobat a l'Anna, que ha portat el seu fill després de l'escola a una d'aquestes tendes que ha obert per a infants l'UNICEF en les zones més afectades.
Han vingut després de l'escola, sí, no hi ha electricitat a casa, estan jugant, no estan estudiant. Han vingut a l'escola per primera vegada, acaben d'obrir la instal·lació fa poc, fa unes 3 setmanes.
I és que, afortunadament, a Kiev l'escola funciona i això permet que els infants dels barris afectats per les apagades de llum, que afortunadament va recuperant-se a poc a poc, perquè s'ha fet un gran esforç per a recuperar aquestes infraestructures malmeses, els nens han pogut acudir a l'escola, això sí, durant tot aquest temps ben abrigats, perquè no es poden treure els abrics en classe.
Clar, quins són els col·lectius que diries que estan patint més?
La pitjor part se l'han endut la gent gran, la gent malalta i les persones amb dificultat de mobilitat. Pensa que aquests barris, els més afectats, on van bombardejar les estacions de generació de calefacció i d'energia elèctrica, aquests barris són barris construïts durant l'època soviètica amb plantes que moltes vegades recorden el paisatge de Bellvitge, i on els edificis són edificis grans d'unes 20 altures i on viu moltíssima gent. Al principi de l'emergència, el govern local va traslladar centenars de persones que no podien moure's a residències, i altres els ajudaven voluntaris, però altres han de rebre l'ajuda de veïns. Per exemple, Tamila, de 70 anys, baixa cada dia 9 pisos a peu. La veritat és que està ben forta i ens ho explicava en un refugi. Busca, ella menja allí, i de pas li importava també a la seva veïna, que viu en un 13è pis i no tenen ascensor.
La meva veïna no camina gaire bé amb bastons i fa tant de fred que no surt. I com que els ascensors no funcionen, l'ajudo. No pot baixar. I li porto el menjar al 13è pis. Hem d'ajudar-nos.
Malgrat això, la Tamila, que a més de cada dia baixar aquells 9 pisos i pujar-se en 13 per aportar-li el menjar a la veïna, es mostrava en ànim, esperançada, vol la pau, diu que estan molt cansats de la guerra, estan molt cansats, però, com molta altra gent, tampoc volen que això sigui una sessió que siga comparable a una rendició.
Déu-n'hi-do el panorama. Gràcies, Vicent Mifsud i José Antonio Rodríguez, en directe des d'Odessa avui, des d'Ucraïna. Bona nit.
Bona nit.
I a França augmenta la pressió política contra el primer grup de l'oposició d'esquerres a l'Assemblea Nacional, a la França Insubmissa. Després de la detenció ahir d'un assessor parlamentari d'un diputat d'aquest partit, avui s'ha sabut que entre la desena de sospitosos arrestats per la mort d'un militant d'extrema dreta en una baralla al carrer, hi ha un altre assessor del mateix diputat, tots vinculats a un grupuscle d'extrema esquerra ja dissolt. Ens ho explica des de París la Isabel Galí.
Els treballadors de la França Insubmissa, que aquest matí eren a la seu del partit a París, han hagut de ser desallotjats per una amenaça de bomba. Pel coordinador general Manuel Bompard, és conseqüència de la criminalització que el moviment està rebent des de la mort d'un jove d'ultradreta a mans d'un grup d'ultraesquerra.
La França Insubmissa no té cap responsabilitat en els actes dramàtics que es van cometre dijous a Lió. Demanem que aquestes acusacions s'aturin perquè, com s'ha vist aquest matí des de fa diversos dies, són acusacions que tenen conseqüències.
Però la classe política francesa en bloc ha fet causa pròpia de la detenció de dos assessors parlamentaris insubmisos per la pallissa de dijous a Lió. El diputat per qui treballaven no ha aparegut a l'Assemblea Nacional des d'aleshores. Tots tres són exmembres de la Jove Guàrdia, un grupuscle d'ultraesquerra dissolt el juny. La presidenta del grup parlamentari dels insubmisos insistia que si són responsables se'ls ha de castigar, però el clima polític a França no està per acceptar disculpes. Tot el contrari. Aquesta tarda, el president del Reagrupament Nacional, Jordan Bardella, ha tornat a vincular directament la França Insubmisa amb la mort del jove d'extrema dreta a Lió.
La Jove Guàrdia és el braç armat de la França Insubmisa. Li proporciona militants i futurs líders sense perdre ocasió de justificar les seves actuacions.
Des dels diferents partits d'extrema dreta demanen que la Jove Guàrdia, ja dissolta, sigui considerada un grup terrorista. Els insubmisos els responen que entre els assassinats polítics dels darrers 40 anys, 59 s'atribueixen a l'extrema dreta i 6 a l'extrema esquerra.
Dos minuts i mig i arribarem a 3:15. Doncs sí, parlem d'una generació americana i de molts altres països. Mark Zuckerberg lamenta el retard d'Instagram per identificar els usuaris menors de 13 anys que, teòricament, tenen l'accés prohibit a aquesta xarxa social. El conseller delegat de Meta ho ha dit durant el judici a Los Angeles, en què l'acusen de dissenyar deliberadament les plataformes per generar addicció en els joves. Zuckerberg també ha negat haver enganyat el Congrés sobre el disseny de les xarxes socials que controla, entre les quals també hi ha, recordem-ho, Facebook i WhatsApp. A Washington hi tenim l'Oriol Serra.
Tota la declaració de Mark Zuckerberg, el conseller delegat de Meta, ha estat a porta tancada, però els pocs periodistes acreditats al Tribunal de Los Angeles han pogut informar sobre el seu testimoni amb una autodefensa basada en un argument. Els serveis d'Instagram estan prohibits als menors de 13 anys. Zuckerberg ha afegit que hi ha molts usuaris que menteixen sobre la seva edat. La pregunta sense resposta de l'acusació ha estat per què Meta no ha actuat des del moment en què un document intern estimava que 4 milions d'usuaris menteixen sobre la seva edat. Sobre els danys que l'addicció a les xarxes infligeixen en els usuaris, posant com a exemple la denunciant de 20 anys que assegura ser addicta a Instagram des dels 9 i a YouTube des dels 6, la defensa de Zuckerberg alega que la noia pateix problemes de salut mental per les seves circumstàncies personals i familiars. Precisament, Meta té un pes social i econòmic enorme a l'estat de Califòrnia, on inverteix centenars de milions de dòlars en projectes d'investigació i també benèfics. Zuckerberg també ha jugat aquesta carta durant la seva declaració. Per cert, el jutge ha hagut de cridar l'atenció als assistents al judici que duien ulleres intel·ligents perquè està estrictament prohibit enregistrar imatge o so del procés.
Doncs seguint en aquesta estela, atenció perquè la intel·ligència artificial pot arribar a un punt d'inflexió aquest any amb el desplegament massiu d'agents autònoms i l'arribada de la superintel·ligència personal. Això es desprèn de la cimera anual mundial sobre aquesta tecnologia que es fa a Nova Delhi, Ignasi Abad.
Sí, tots hi ha aquests avisos. Manel, la paraula seguretat sembla que no apareixerà a la declaració final d'aquesta cimera a Nova Delhi. D'acord amb l'esborrany que s'ha filtrat, les converses de l'Índia mostren un canvi radical, però respecte a edicions passades, amb una elit global que ja no s'obsessiona tant amb com controlar els riscos de la IA, de la intel·ligència artificial, com desbinar qui se'n pot beneficiar més, qui pot treure més rèdit. Alexander Wang és el director d'intel·ligència artificial de Meta, la que és la matriu de Facebook, Instagram i WhatsApp.
Crec que durant el 2026 veurem desplegaments d'agents autònoms a gran escala a moltes àrees de l'economia i del món. I el producte interior brut de la intel·ligència artificial creixerà de manera exponencial.
L'era de l'entrenament bàsic queda enrere i s'entrarà ja en l'etapa on s'utilitzaran els models actuals d'intel·ligència artificial per accelerar el desenvolupament d'aquesta tecnologia. Davant del nou paradigma, els experts reunits a l'Índia insten els governs a transformar les seves estructures i els demanen mantenir una sobirania absoluta, diuen, total, sobre les seves dades de salut i també sobre les dades de seguretat nacional.
Tot això ens posa molt en alerta i per això sempre ens agrada afegir-hi context i, per sort, ben a la vora tenim sempre, i la trobem, la Carina Gibert, que és doctora en informàtica i experta en estadística computacional i intel·ligència artificial. Carina, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Doncs molt bé, a veure, avui així una mica, com que no hi entenem gaire, una mica, no sé si alarmats o allò expectants amb tot això que ens arriba des de Nova Delhi. D'entrada m'agradaria que escoltem junts el que deia avui el director executiu de Google DeepMind, Demis Hassabis.
Crec que som en un moment llindar en què la intel·ligència artificial general és a l'horitzó, potser en els pròxims 5 o 8 anys. Aquesta cimera arriba en un moment crític en què comencem a veure sistemes dia més autònoms.
Intel·ligència artificial general. Això què vol dir, Carina? De què estem parlant?
A veure, quan parlem d'una intel·ligència artificial general, estem parlant d'un sistema que és capaç de resoldre o de treballar o de raonar o de pensar en qualsevol tipus de problema amb un únic motor, com si diguéssim, no? O sigui, això es contraposa amb la idea del que en els anys 70 se'n deien sistemes intel·ligents basats en coneixement, on nosaltres ja vam tenir una crisi amb la IA dels anys 70, perquè neix la IA, la intel·ligència artificial, amb la vocació de construir una intel·ligència artificial general que pensi com els humans. I veiem en aquell moment que no podem, no? I aleshores entrem en una fase en què ja entenem que si no li dones coneixement específic del problema que ha de resoldre, les eines que teníem en aquell moment no podien treballar. Llavors és veritat que la IA generativa no és tan específica, però fixeu-vos que des de que va sortir el primer ChatGPT fins ara, què ha fet, per exemple, DeepSeek? DeepSeek el que fa és trencar la IA generativa amb molts trossets petits i les especialitza. No? Per què? Pues perquè la que lo hace todo a la vez s'equivoca més perquè és més imprecisa. Però sempre hi ha aquest binomi, sempre hi ha el binomi d'intentar tenir una eina, una única eina molt genèrica que ho faci bastant bé tot, o moltes de més petites i especialitzades que col·laboren entre elles, no? Llavors, bueno, jo sóc escèptica, però clar, jo sóc escèptica, però això no vol dir que nosaltres no estem tan secs com que anem adoptant una cosa que falla, eh? Perquè el que estem vivint és que tenim unes eines que són unes eines generatives que s'equivoquen, però que nosaltres les utilitzem fervorosament com si gairebé com un acte religiós. Per tant, declaracions de l'estil tindrem una intel·ligència artificial general d'aquí poc temps, doncs, bueno, ja ho veurem, no? Des de luego, basada en tecnologies d'IA generativa, no la tindrem, perquè la IA generativa estructuralment no tenim manera de fer que no s'equivoqui.
Clar, avui per boca d'aquestes dues personalitats, el que escoltàvem ara de DeepMind i també Wang, responsable de Meta, el que deduïem és que un ens venia a dir que a partir de ja, d'aquest mateix any, que ho deia ell com un punt d'inflexió, ja hi hauria, si ho hem entès bé, molta intel·ligència artificial capaç de fer d'ocupar el que faria un humà en un lloc de feina, que això s'accelerava molt, i en aquest termini de 5-6 anys d'igualar, diguéssim, les capacitats humanes a l'hora de pensar. Això ho entenem bé, així?
Jo el que digui la gent a la tele o a la ràdio no ho sé, però que nosaltres tindrem una IA generativa que podrà fer el mateix que un humà en els propers mesos o anys, ho veig difícil. Que s'aproximi a un 70-80% del que fa l'humà, això segurament que sí. I que ben supervisada per un professional pot servir per descarregar moltíssim de feina i perquè la gent faci les coses més ràpid i millor també, però una cosa és que l'adopció de la IA s'acceleri i una altra cosa molt diferent és que estiguem accelerant la implantació d'una tecnologia que ho fa tan bé o millor que les persones, que són dues coses diferents, eh?
Clar. Avui ens deien també els companys que seguien aquestes informacions que un element que trobaven preocupant és que sempre es parlava de posar-hi allò controls, quina regulació hi posarem, o s'intentava fer últimament, i avui, en canvi, sembla que la competició és més qui en farà negoci.
Clar, és que tot això és un mercat molt llaminer, no? O sigui, aquí s'ha posat sobre la taula una eina que és molt resultona, que és molt versàtil, que està molt ben gamificada, que té una interfície molt fàcil on qualsevol hi pot parlar i aleshores li pots demanar moltes coses i sembla que les contesta molt bé, que de vegades s'equivoca, no? I tot això genera molta confusió. Llavors, ara el que et trobes és que en alguns àmbits la gent li ha agafat allò... Saps el tio Gilito que portava uns dòlars a l'ull?
Sí.
No? Pues, estem una mica en aquest punt, o sigui, hi ha empreses que només visualitzen que posant aquesta cosa a tot arreu s'estalviaran despeses.
Doncs,
no? Llavors, ja comença a haver-hi ara, ja comença a haver-hi experiències d'empreses que han fet inversions grosses i que el retorn de la inversió no és tan bo, perquè si tu entrenes un chatbot que te diu el 80% de les vegades et diu les coses bé, però l'altre 20% te les diu malament, el que et costa la responsabilitat adquirida d'aquest 20% de pífies, que t'has de menjar amb patates perquè és una eina teva que ho ha dit en el consumidor, a qui sigui, no? Això ja incorren responsabilitats legals. Llavors, com t'atreus aquest 20% és el gran repte, perquè la IA generativa no et dona garantia de que si l'entrenes més l'hora millor, per com està construïda.
Clar.
Llavors, tot això és un tema que jo crec que amb els propers anys veurem una mica de pèndol, eh? També veurem qui posarà seny i dirà, bueno, hi ha coses que sí, si jo vull fer guions de Hollywood, potser sí, puc fer servir una IA generativa, perquè aquí, que sea verdad o mentira lo que me dice, doncs no compta, no? Per fer informes executius de memòries anuals d'una empresa, segurament que no, saps? Llavors, aquí, jo crec que haurem d'anar posant seny.
Doncs sí, hem posat seny una mica al fre, que les declaracions que ens arribaven eren molt, molt xocants. Carina Gibert, agraïm moltíssim que ens hagis atès en directe aquí al Catalunya Nit. Una abraçada.
Moltes gràcies, Fernani.
Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Li regalo al meu pare 17 milions? O ell això no ho fa servir? Bé, els hi regalo de tota manera. No sé, jo els faria servir.
Tranquil·la.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La Perla 29 presenta La mesura de l'impossible. Un text de Tiago Rodríguez dirigit per Cristina Genevat. Un viatge a través de les veus de quatre treballadors humanitaris que ens expliquen què hi ha més enllà del que és humanament possible, del que podem explicar i fins i tot imaginar. A partir del 27 de febrer al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Shooter Club, el primer gran club indoor de pickleball a Catalunya, s'estrena aquest febrer. Pickleball, l'esport de raqueta del moment que t'enganxarà. Amb Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball. 9 pistes indoor i box d'entrenaments a Sant Fruitós de Bages. Més informació a shooterclub.cat.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es.
Sin prensa independiente no podran resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les dues i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya Nit.
La Generalitat reclama al govern espanyol que inclogui una esmena al decret de regularització extraordinària d'immigrants perquè es tingui en compte l'aprenentatge del català en la renovació del permís de residència. Marc Ruiz.
Segons la modificació proposada al projecte del Reial Decret, els cursos d'aprenentatge s'haurien de fer durant l'any de marge que tindran les persones regularitzades abans de renovar el permís. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vilà, concreta la proposta.
Per les persones que ara regularitzaran la seva situació legal i laboral demanin la pròrroga del permís, l'informe d'integració inclogui l'aprenentatge de la llengua. El govern facilitarà tots els recursos per tal que les persones que s'hagin pogut regularitzar tinguin accés a l'aprenentatge de la llengua, perquè entenem que la llengua és una eina bàsica per a integració social.
I un estudi arquitectònic certifica que Antoni Gaudí és l'autor del xalet del Callaràs a la Pobla de Lillet, al Berguedà. Montse Pujol.
L'arquitecte Galdric Santana ha explicat que la prova de l'autoria de Gaudí és que aquest edifici inclou tècniques i metodologies singulars del geni modernista.
En tot aquell interval ningú sabia fer el que va fer Gaudí aquí, i tampoc s'atrevia a fer, fins al punt que, com que ningú s'ho atrevia a fer, de fet li van modificar la construcció. Tota aquesta forma calculada com a funícula, ell el que va fer és que la volta aguantés els dos pisos. És un procediment que només feia Gaudí.
L'alcalde Enric Pla ha afegit que a la Pobla de Lillet mai van dubtar que Gaudí era el veritable creador d'aquest element arquitectònic singular.
Més que una notícia molt important, que realment ho és, ha sigut una manera també de fer justícia, perquè per nosaltres, doncs, la nostra memòria i sempre s'ha transmès de pares a fills, que Gaudí, doncs, va ser l'autor tant del xalet del Callaràs com dels Jardins Artigues.
El xalet del Callaràs és un edifici construït enmig del bosc entre els anys 1901 i 1908. Passejo tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, Pedro, Pedro.
Seguim al Catalunya Nit, encara que no ho sembli, però sí, estem al Catalunya Nit. Ja sabeu que aquí la previsió del temps la fem a partir d'una cançó i avui em temo que sé per on anem. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit.
Anem avançant
sí,
en el diccionari, no? Anem avançant lletres a l'abecedari.
Sí, és aquesta borrasca Pedro, que és la que ens portarà doncs, aquest canvi de temps, aquest vent, sobretot. És un front associat a aquesta borrasca que ens creuarà durant aquesta propera nit i matinada. Deixarà una mica de precipitació, però sobretot tot el que farà és obrir les portes del vent. Demà tornarà a ser un dia ventat, molta precaució amb aquests avisos de vents forts cap a punts de les cotes altes del Pirineu, Prepirineu i sobretot també cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, cops que poden superar en aquestes comarques del Pirineu i també del Camp de Tarragona els 100 km per hora. Per tant, molta precaució, demà tornarem a tenir un dia molt pendents del vent, ventades que persistiran tot el dia fins divendres al matí. Per tant, aquest vent que s'allargarà una miqueta més. Demà, amb neu al Pirineu, amb torb, i per tant, molta precaució, perquè aquesta combinació doncs, dificulta molt la visibilitat en aquest sector del Pirineu. Nevarà a vessant nord, i en canvi, a la resta farà vent, però tindrem moltes més estones de sol. Però, sens dubte, aquesta nova borrasca Pedro doncs, ens portarà altre cop un dia ben ventat.
Doncs sí, anem avançant. Arriba el Pedro i molta atenció, per tant, pel vent i sobretot els camioners cap al sud, que hauran de mirar si tenen permès o no circular per algunes carreteres. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit. Pedro, Pedro.